protagonista. Una entrevista en profunditat amb els personatges del moment.
Què tal? Molt benvinguts a un altre protagonista. Com sempre, salutacions d'en Jordi Carretero a les tecles del so i de Mercè Regaja aquí al meu costat. Mercè, què tal?
Què tal, Joan? Bona nit.
Ja preparada per dir-nos qui és el protagonista d'avui?
Vinga, ens hi posem.
Som-hi.
Nascut el 1967 a Barcelona, Xavier Bosch va estudiar Ciències de la Comunicació a la Universitat Autònoma de Barcelona. De seguida va començar a col·laborar en el món de la ràdio amb Alguna Pregunta Més, amb Antoni Bassas, pel que va guanyar el Premi Ondas el 1997. Molts oients de ràdio l'han escoltat als programes com ara El Primer Toc, El Cafè Baviera o El Món a RAC1, des que va començar a caminar la nova emissora catalana. La televisió també ha estat un dels mitjans on ha treballat el periodista barceloní amb Un Tomb per la Vida o bé Ágora. Columnista de La Vanguardia, Mundo Deportivo o el diari Ara, la premsa escrita continua sent un dels mitjans on s'hi sent més còmode. L'any 2009 guanyà el Premi Sant Jordi amb la seva primera novel·la, Se sabrà tot, un thriller ambientat en la Barcelona actual, en el qual relata les pressions en l'exercici del periodisme, tema que ha continuat en les seqüeles Homes d'Honor i Eufòria. L'any 2015 guanyà el Premi Ramon Llull amb Algú com tu, on explora les relacions sentimentals, temàtica que ha continuat amb les seves novel·les Nosaltres dos i Paraules que tu entendràs. Avui, el protagonista Ràdio Estel és el periodista i escriptor Xavier Bosch.
Gràcies, Mercè. Xavier Bosch, què tal? Molt bona tarda.
Molt bé, content de ser aquí amb vosaltres.
Gràcies. Sap guardar un secret, Xavier Bosch?
Si sap guardar un secret, sí, naturalment. Més d'un. en tinc un gabadal ple de secrets.
Doncs intentarem que no quedin gaires al racó aquest dels
secrets. Jo intentaré que sí. Parlaré de moltes coses, tantes com vulguis, però els secrets continuaran sortint d'aquesta emissora amb mi.
Per què es va dedicar al periodisme?
Perquè em van expulsar de SADE. I llavors era la segona opció, perquè em vaig equivocar. Vaig intentar estudiar empresarials per fer content al pare, segurament, i per seguir els negocis familiars d'empreses, de ser inoxidable i tot plegat, i em vaig equivocar. A mi el que m'agradava era escriure, i per tant, un cop em van expulsar després de suspendre-les totes, menys una, a primer de carrera, vaig dir, pares, el que vull fer és periodisme, ciències de la informació. En aquell moment, fins a quart de carrera, no havies de triar entre publicitat o periodisme. Les tres primeres eren comunes i em vaig apuntar a periodisme, que realment era la vocació que encara sento.
Darrer llibre, Paraules que tu entendràs. Nou llibre, noves històries sobre les relacions personals. Què tenen les relacions personals que tant el criden?
Crec que ens criden a tots, perquè formen part d'això, de la nostra vida. No la podem concebre sense estar en relació amb els altres. I per poc que les coses ens vagin més o menys bé, alguna relació de parella tenim, tindrem o hem tingut, no? I per tant, és una constant. I observar això, veure com la convivència va diluint aquella guspira inicial, aquell desig que sovint és efímer, o per definició, vaja, és efímer, i que després també estem en un moment que les xarxes socials, la possibilitat que no havíem tingut mai a la història de conèixer tanta gent ben bé per quedar, per tenir un contacte puntual, esporàdic, potser fins i tot sexual, això ens ha variat el paradigma de les relacions de parella. No?
Per tant, han canviat molt les relacions amb les xarxes socials?
Sí, sens dubte. Més que res, han canviat la possibilitat de conèixer molta més gent que abans es limitava al teu entorn de feina, de veïnatge, d'amistats, de la gent com feia l'Emili, que feia amics per tota la vida, no? De pares i mares d'escola, de companys dels teus fills. Però ara ho hem eixamplat molt, perquè de cop i volta, a través d'internet, a través d'una aplicació de telèfon mòbil, tenim accés a tot de gent que només per una pista que ens donen de la seva vida, per una cara d'una foto que pengen, podem fer un m'agrada, un like, un dit amunt, o el que sigui, i trobar-nos. I a partir d'aquí, sense gaires preàmbuls, sense la seducció, que era una cosa llarga, bonica, on tu havies de currar, on havies de ser imaginatiu, on havies de ser brillant, on havies de treure el millor de tu mateix, on rentaves les dents a més consciència que habitualment, doncs això ha canviat, i ara és pim-pam-pum.
Per tant, s'ha acabat allò de... Jo és que no sé lligar.
No, jo crec que és un art molt bonic. Podríem fer un llibre que fos no de ficció, sinó que ho venguessin a les llibreries a l'apartat de no ficció, amb l'assaig general d'una revolta del Francesc Marc Álvaro, que fos l'art de lligar. I que podríem explicar, no, doncs, maneres d'intentar penetrar el cor de l'altra persona, que és una lluita molt bonica. Quan l'altre, a més, d'entrada no s'hi posa bé. Quan ja veus en els ulls una certa brillantor, un punt on agafar-se, doncs aquí ja ho tens millor.
Precisament per tot això, ha estat perquè a la vida mai havia estat tan fàcil tenir un secret, una aventura, però mai havia estat tan difícil mantenir un secret?
Sí, bé, això ho diu un antropòleg francès, i de fet ho cito al llibre, no? Mai com ara havia estat tan difícil, i torno, m'ha passat com a tu ara, mai com ara havia estat tan fàcil tenir una aventura, però mai com ara havia estat tan difícil mantenir un secret. L'aventura, per què? Doncs per això, perquè s'ha eixamplat molt l'àmbit de possibles coneixences i, a més, tots sabem a què anem, de cara a barraca. D'altra banda, un telèfon mòbil s'ha convertit, per exemple, en la caixa negra de molts matrimonis, no? Deixar rastre de tot el que fem. Si busquéssim les causes d'un accident d'avió, anem a la caixa negra, sabem en quin moment va fallar un dels motors, es va incendiar l'ala, la torre de control i el pilot van deixar de comunicar-se, malauradament, i en canvi en un matrimoni, quan tot se'n anés en orris, si fóssim uns forenses que agaféssim i féssim l'autòpsia d'aquell telèfon mòbil, veuríem tot el rastre de whatsapps amb una altra persona, d'SMS, de vídeos, de fotos, de pàgines on ha entrat, etc. I podríem saber a partir de quin moment les coses van anar derivant en aquella... I de tot això he pensat que era un bon material per fer una novel·la. Ara mateix tu estem fent l'entrevista i estàs rebent un munt de SMS i WhatsApp. No para, el teu mòbil no para.
El giro i tot.
Ben fet.
Algú com tu, nosaltres dos, paraules que tu entendràs, és la maduració de l'amor?
És la maduració de la vida. De la vida de l'escriptor. De la vida de l'autor que arriba als 50 anys i s'adona que de cop i volta té una experiència que sap com fer funcionar el GPS sentimental de les emocions, que et dona una seguretat, una tranquil·litat. I a partir d'aquí et surt tot allò que has anat vivint durant els 50 anys previs per fer aquestes novel·les sobre sentiments i emocions que costen molt més de fer i d'escriure que no novel·les d'acció. I per això va arribar l'Algú com tu, 5 dies d'una relació molt intensa a París que justificaven tota una vida, una novel·la, jo deia, sobre la gran il·lusió de la vida, que és l'amor, que és el motor que ens mou a tots. Després, en canvi, vaig voler saltar una amistat d'un noi i una noia que s'anava trenant durant 30 anys, aquesta novel·la de Nosaltres dos, i aquí he volgut agafar 6 amics, 3 parelles, en un any, i veure com la felicitat, que mai no és el que sembla, que tots amaguem coses i tots portem ferides obertes del passat, com un any ens pot arribar a canviar la vida personal i de parella en aquestes 3 parelles, en aquests 6 amics.
Assegurava en una entrevista el següent: ara parlem de poliamor, però fem servir paraules noves per a relacions que han existit tota la vida. I jo que volia preguntar-li si les relacions han canviat molt en el temps, sembla ser que no.
No, em fa l'efecte que han canviat les etiquetes, no? Sí, ara diem, tenim paraules noves, sovint anglicismes, no? Living apart together, això del poliamor, que és una paraula que em repeli, que no m'agrada gens. Però, sí, tenim la necessitat d'anar etiquetant les coses quan em fa l'efecte que les coses han passat sempre. Per tant, digue-li barret, digue-li sombrero, que deia el meu avi, però les relacions són com les que hem viscut sempre.
Una història en la que també hi relata el sexe, la importància del sexe en les relacions. Vivim en una societat hipersexualitzada?
No ho sé. No tinc la resposta. A mi em sembla que el sexe ha sigut important des d'Adam i Eva per arribar on som nosaltres aquí. Per tant, és una cosa que ens ho fa passar molt bé mentre hi som i mentre ho fem, que la vida té molta importància per presència o per absència, que els preliminars són molt xulos, que hi ha un moment de la novel·la que hi ha algú que diu cada vegada que fem l'amor tenim l'edat de la primera vegada que el vam fer, no? I una miqueta és allò, no? Tornem als 18, als 20, l'edat que sigui cadascú, els 24, per recordar aquelles sensacions, aquelles emocions, d'aquell tacte. A veure, el sexe hi és present, que ningú no s'esveri, paraules que tu entendràs no són les 50 sombres de Bosch, ¿vale? Però sent un tema que suporta, el tema de les infidelitats i les aventures i del tomàquet que hi ha a la vida, doncs no he volgut passar per alt i fer elipsis en les escenes de llit, o escenes eròtiques, o escenes de sexe. Escriure sobre sexe és un repte per tres motius. Perquè podria quedar... No m'agradaria que quedés... Hi ha el risc que quedés cursi, una escena sexual. No m'agradaria. Hi hauria un altre risc, que seria que quedés massa groller o barroer o ofensiu pel lector i tanqués el llibre i no en volgués saber mai més res, encara m'agradaria menys. O que quedés excessivament anatomista, com si hagués agafat el manual de segon d'ESO de la meva filla i hagués dit, mira, el cos humà és així, si pretes aquí, si poses el dit aquí, tens aquesta reacció, llavors passa tal cosa i tal altra, i hauria quedat molt fred i molt, com deia, anatomista. Per tant, per no ser ni cursi, ni barroer, ni anatomista, he intentat crear, trencar codis, crear un llenguatge nou i deixar-me anar també en la descripció de les escenes de sexe.
Les dues anteriors novel·les també descrivia i descrivia molt bé el món de la música, de l'òpera en particular, el món dels llibres, en aquest l'arquitectura. Per què?
I el món de l'art, eh? Algú com tu, el protagonista era galerista d'art i l'art hi tenia molta presència. Perquè em sembla que l'art, que la música, que l'arquitectura, que la pintura, la literatura, ens genera emocions. I les emocions són de les coses que ens emportarem d'aquest món i que ningú ens podrà arrabassar per més que ens vulguin minar llibertats, i etc etc etc. I aquí l'arquitectura, perquè és un món que desconeixia, que desconec encara, que sempre he mirat de viatjar amb la mirada en l'aire i no amb la mirada a la punta de les sabates, que és com hauríem de fer, o fora de les tauletes i fora dels mòbils, i mirar amunt, tant si vas a Venècia, com a Chicago, com a Olot, la gràcia és mirar els edificis d'aquell lloc. I un edifici et pot arribar a emocionar. I per tant, m'ha servit per conèixer un món que no coneixia, el món dels arquitectes, com treballen des que reben el primer encàrrec del seu client fins que li lliuren ja l'edifici acabat. Aquí, el protagonista, el Xavi Vera, és arquitecte, li està fent una casa per un col·leccionista d'art, precisament de Florida, d'origen armeni, i li fa aquesta casa a l'Empordà, que ens anirà acompanyant durant tota la novel·la en la construcció de la casa, potser amb la construcció de la relació que està tenint el Xavi Vera amb la mare Lincoln, que és la seva dona.
Ens deia en Xavier Bosch, perquè la música també ens emociona. La Rose of Summer, què és per Xavier Bosch?
Això, l'última rosa d'estiu, una cançó molt, molt emocionant. No em sabria cap greu que la toquessin o la cantessin en el meu funeral just abans de cantar l'himne del Barça per donar el dol per acomiadat. A capella, l'himne a capella, això sí.
No és el funeral, esperem que trigui molts anys,
sí, però
si li ve de gust l'escoltem.
D'acord. Sí. Thank you.
Ara escoltava els silencis, sabia que feia Nina de Simone en aquesta versió de La Rose of Summer, i pensava, que importants els silencis, també la novel·la.
Sí, i les coses que no es diuen, els secrets que es guarden... Els silencis són molt importants, no només a la ràdio, que es fan eterns, sinó a la vida. Amb tot, al meu funeral, aquests gorgoritos finals que feia la Nina Simone, no cal que els facin. No cal que s'escanyi la cantant que contracti la família per al moment.
El punt de partida de la història, sigui com sigui, de paraules que tu entendràs, és la història d'Ashley Madison, del 2015.
Bueno, els que mirem de fer novel·les, a vegades retallem pàgines de diari per dir, mira, no se sap mai aquesta idea, aquesta notícia, si em servirà més endavant o no. I quan vaig acabar d'escriure nosaltres dos i buscar-me a tema, vaig trobar una notícia que havia retallat 2 anys abans, a l'agost del 2015, per tant fa 4 anys, on això, aquest portal de contactes entre persones casades i aparellades per internet, un portal canadenc però d'abast global, es va trobar que li havien robat totes les dades del seu ordinador, uns hackers, i ho havien filtrat a la premsa. I allà hi havia 37 milions de noms de persones que havien fet ús d'Ashley Madison, això, per tenir un primer contacte amb una altra persona. I això afectava a 27 països del primer món en 50.000 ciutats, entre les quals hi havia, per exemple, Barcelona. I vaig pensar, home, hi ha molt tomàquet. Si això només és Ashley Madison, que no passarà amb 3 o 4 portals més de la competència que deuen tenir el mateix nombre de clients si fa no fa. Després ha vingut aplicacions com Tinder. I vaig pensar, els sistemes tradicionals de les aventures, de tenir un amant i un pare i una mare d'una escola, o com més veïns més endins, etc, o com més cosins més endins, tant se val, sigui de, millor que no sigui de la família.
Per això,
millor veïns que cosins. Si suma tota aquesta possibilitat que dèiem fa una estona, no?, de conèixer gent ben bé per anar al gra.
Per tant, la vena periodística mai es perd?
En el meu cas, no. Suposo que no. Això és com ser, mira, jo ho dic aquí a Ràdio Estel, com ser capellà, no?, que no ho deixes de ser mai. Doncs, de periodista, tampoc. Jo ho veig ara mateix, quan sé una història del Barça o de la política catalana o del que sigui, com em bull la sang per publicar-ho, per explicar-ho, per trucar a l'Esther Vera, la directora del diari, ara, i explicar-li el que he sabut d'una reunió entre el Puigdemont i el Mas a Waterloo, etc. No? Per tant, encara que no estiguis al dia a dia de la redacció i de la informació, es nota quan ets periodista, perquè et bull la sang, suposo que com un assassí en sèrie, quan surt del lloc d'escanyar una iaia a un tercer pis del barri de Sants.
Parlàvem abans de les xarxes socials pel que feia a les relacions sentimentals. Parlem ara de les xarxes socials pel que fa al món del periodisme. Això sí que ho han canviat.
Molt. Ens ha facilitat molt la feina als ciutadans, sobretot, que podem triar i remenar. Ens ha complicat la vida als periodistes d'entrada, perquè ara som multimèdia tots. Abans anaves a fer la roda de premsa del president Jordi Pujol, i arribaves després a la redacció, si eres d'un diari de paper, per tant, lògicament només hi havia paper, estaves a la roda de premsa del Pujol, prenies notes a la teva llibreteta, arribaves a la redacció i tenies 2 hores a la tarda per madurar tot allò que havia dit Pujol, que era el més interessant, titular-ho, triar la foto, fer el peu de foto. Ara no, mentre estàs ja a la roda de premsa del president Torra, i has d'anar fent tuits de cada titular i de cada frase que diu. A més, tu següent has de fer la fotografia, perquè s'estalvien ja el fotògraf a la teva redacció. Per tant, ho has de fer amb tots els formats. Després fer la notícia pel diari digital, i després, quan arribes a la redacció, tornar a fer el paper d'una cosa que ja tothom sap. Per tant, no té molt sentit donar-ho en el paper de demà quan en el digital i en el telèfon ja hi és. No? És a dir, ha canviat el paradigma de la informació en el punt més bèstia que fins ara la notícia l'anàvem a buscar nosaltres. Fins ara, vull dir, fins fa 10 anys. No? Esperàvem el diari de l'endemà de paper, les notícies de les hores en punt de les emissores de ràdio, el telenotícies de les 9 o de les 3 del migdia, i anar fent. Després van venir les informacions de 24 hores, tant de televisió com de ràdio, com Catalunya Informació, per exemple, però ara no. Des de Gutenberg és la primera vegada que nosaltres no hem d'anar a buscar la notícia, sinó que la notícia la portem a la butxaca, en el telèfon mòbil. I que quan tenim 5 minuts a la sala d'espera de Ràdio Estel, esperant per començar amb tu, Joan, l'entrevista, mires el Twitter per veure qui s'ha mort, què ha dit el Miquel Buch en l'entrevista del Basté, etc, 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 no? Quants ferits hi ha de les últimes manifestacions del cap de setmana, què passa amb el Brexit, Sergi Roberto Umtiti tenen l'alta mèdica per jugar contra el Valladolid demà. És a dir, portem les notícies a la butxaca, les portem a sobre. Elles ens han trobat a nosaltres, ja no cal que nosaltres les anem a buscar amb elles. I això ha canviat tot el paradigma. En podríem parlar hores, si vols, però potser m'enrotllo massa.
Una mica sí que en parlem, va. Perquè les xarxes també ens han portat que si fake news, postveritats, veritats sí. A mitges. És més complicat ser consumidor d'aquesta informació o informar millor?
Pots tornar a repetir la fórmula final? Estava pensant en els fake news i la teva pregunta és molt concreta i és de blanc o negre.
Preguntava si és més complicat ser consumidor d'aquesta informació sí? En tota la que has de triar o bé informar bé.
No, informar bé és un deure. És una obligació i és un servei que tens, un lligam, un vincle, un contracte que tens amb la ciutadania. El lector sí que ha de saber destriar el gra de la palla i quines capçaleres tenen credibilitat i que no s'hi val tot el que diu algú. I per tant, bueno, cadascú s'ha de fer el seu vestit a mida, com un sastre, no? Allò que vol seguir per estar informat. I, novament, fake news em fa l'efecte, que és un concepte, una etiqueta molt nova, que ha tingut molt èxit, molt potent a nivell mundial, però torna a ser com el poliamor o el living apart together, que havia passat tota la vida i ara n'hi diem fake news, no? Però de gent interessada a convertir el periodisme en propaganda i convertir la mentida en forma de mirar d'influir la societat a través dels mitjans, això diria que malauradament fa anys i panys que passa.
Ha treballat i treballa en ràdio, premsa, televisió. La ràdio entenc que és immediatesa, la premsa entenc que és reflexió.
I cada vegada més, per tot això que dius...
Què fa més falta?
No, fa falta la immediatesa que t'expliquin les coses que està passant, ara i aquí, per tant la ràdio té això, però falta reflexionar el paper. A mi em fa l'efecte que els diaris de paper han d'anar tendint a fer peces més llargues, més d'interpretació, d'anàlisi, també d'opinió, però sobretot d'interpretació, d'anàlisi, de per què els curts tenen la situació que tenen amb Turquia i amb tots els països del voltant. No ens podem quedar amb un breu que fa que cada vegada sapiguem menys coses, perquè amb 140 caràcters d'un tuit del Kurdistan no en podem saber res més enllà que hi ha hagut una bomba que ha matat 48 persones. Ens convé saber d'això. Ens convé el Brexit i quin és el problema entre la frontera d'Irlanda i Irlanda del Nord, si frontera dura o frontera tova, i per què és tan important en aquestes hores decisives del final del Regne Unit a la Unió Europea. I a tots els nivells ens cal aprofundir anàlisi per aquella gent que necessita i que vol continuar estant informada poder tenir llocs on trobar tot això. Que si no malament rai, si no cada vegada fem una societat més idiotitzada, més imbecilitzada, més pendent del meme i de l'anècdota que no de la notícia important. No?
Escollir entre la ràdio i la premsa és escollir entre el pare i la mare?
No. Escollir com a consumidor o com a treballador?
Com a treballador.
Com a treballador, no, són oportunitats diferents, no. El pare i la mare són intocables, són sempre els mateixos, encara que els meus, malauradament, fa masses dècades que ja no hi són.
Què li va donar al món a RAC1?
La possibilitat d'aprendre'm la vida seriosament. De competir contra el Bassas, que era el gran líder dels matins a Catalunya, i mirar de començar a rascar perquè RAC1 fos el que és. És a dir, vam crear RAC1 des de zero, a l'any 2000, el grup Godó, amb l'Albert Rubio i l'Eugeni Sallent i jo mateix com a cap de continguts, muntant una emissora molt basada en dos conceptes. Entreteniment i Barça. Entreteniment i Barça, entreteniment i Barça. Això va passar el 2000. Fins al 2004 va ser molt entreteniment i Barça. Quan l'Albert Tom deixa el matí de l'hora del pati de RAC1 per anar-se'n a TV3 a fer les tardes, a mi m'ofereixen fer el programa del matí. I decideixo que és el moment, després de 4 anys, que aquest projecte d'entreteniment i Barça, al qual vam ser sempre fidels fins i tot quan les audiències en sortien tendint a zero, continuéssim, però ja, després de 4 anys, podíem fer un pas endavant en l'ambició de l'emissora i donar un toc també més informatiu. No s'entenia tampoc que sent un grup on hi ha La Vanguardia com a pal de paller, fos tot entreteniment i Barça i la informació la deixéssim anar. No? De manera que vam crear el programa de 6 hores ja, novament de 6 a 12, les 3 primeres hores molt informatives, després més reflexives i última hora més entreteniment, però ja amb una aspiració de ser més referent, més informatiu. I jo ho vaig fer allò 3 anys, fins que me'n vaig cansar el 2007, i va, la gran sort va ser que en lloc meu ho agafessin el Jordi Basté, que el teníem a les nits fent esports, per posar-se, ell que és una bèstia de la ràdio, a posar-se al matí amb tota la seva ambició, la seva capacitat, per ser molt més popular que no jo, que segurament feia una cosa més... També la ràdio era menys coneguda, però també jo feia una cosa no tan massiva, potser més selectiva, no ho sé, digue-li com vulguis.
Ai, el món a RAC1.
El Xavi Bosch fa molts anys que el conec. Abans teníem una relació de germans, eh? És a dir, jo l'adoro, l'admiro i l'aprecio amb molta bogeria. Ara es veiem menys del que voldria, però que, per cert, Xavi, em vas dir que em donaries una data per anar a dinar i encara l'espero. Vaig culpa meva, vam canviar el dinar, però ara tu em vas prometre una data per dinar, per tant encara l'espero. Però és una persona que em fa pensar, que em fa reflexionar, que em fa gaudir amb la seva literatura. Recomano molt, paraules que tu entendràs, però com recomano molt llibres pretèrits que ha fet, és a dir, les aventures del Santana per mi eren una delícia. Aquests també, on es veu un Xavi molt amb la seva primera persona, extraordinàriament sensible, molt metòdic i ple de dubtes. Què he de dir d'ell? I que, per cert, allò que tothom diu, i que, per cert, estic segur que confirmaria tothom i bon barcelonista, seria un gran president del Barça.
Per quin any?
Per quin any dinarem al Basté, aquest dinar que tenim
president
pendent?
President del Barça.
No, això està descartat. Però el dinar que consti, bueno, ell ho ha dit, i l'honora, me'l va anul·lar ell. Havíem de dinar dijous passat, dia 24, i tenia un rodatge del programa que el març tornarà a TV3, i per tant vam ajornar-ho, i ara sí, ara li donaré dates. A tu, data per ser president del Barça, siguen quan vulguis, jo no ho seré. Jo no ho seré mai.
Deia, entre molts altres elogis, i jo considero també una elogi, també ho deia en Jordi Basté, una persona plena de dubtes. És l'ànima del periodista?
No ho sé. No, tampoc em veig tan ple de dubtes.
Bona resposta per ser una persona plena de dubtes.
Sí, el no ho sé, sí. No, és que m'ha sorprès. No em reconec com una persona plena de dubtes, al contrari. Tinc més certeses que dubtes, i a mesura que vas fent anys, cada vegada en vas tenint més, i et pots estar equivocat, lògicament, i pot ser un borinot, però ara mateix dubtes pocs.
La història de paraules que tu entendràs arrenca amb diverses premisses. Una de les més importants és: mentre estem junts, no parlarem de política. Cada vegada és més difícil parlar-ne?
No, cada vegada és més llaminer, perquè estem en un punt històric que realment, d'aquí uns anys, quan ja no siguem en aquest món, d'aquesta dècada que hem passat fins ara, del 2010 al 2020, sortirà als llibres d'història. Veurem qui els escriu els llibres, perquè sovint els escriuen els guanyadors, i esperem que siguin fidels a allò que està passant encara, perquè el procés no s'ha acabat. Però a la novel·la fan un pacte, els protagonistes, en el primer sopar de cap d'any, que estan junts tots sis, les tres parelles, de no parlar de política, perquè a mi m'anava molt bé no empastifar la meva història amb una cosa que a mi em contaminava prou, que era el que estava passant a Catalunya el setembre-octubre del 2017, l'1 d'octubre, el 155, tot plegat. I com que aquest sopar primer passa el 31 de desembre del 17, lògicament, tot estava molt calent, no? I jo ja estava tan de mal humor quan escrivia i tan decebut i tan rabiós i tan indignat com tanta altra gent a Catalunya, que no volia, com a mínim, que els meus personatges també tinguessin aquesta agro interna que tenia jo en aquells dies. I per això es blinden, i vaig voler que mentre passava la història, passés la meva història, de paraules que tu entendràs. És veritat, però, que hi ha una clocada d'ull cap als lectors, i és que la paisatgista, que és la Joana Bascunyana, que fa el paisatge d'aquesta casa per l'Empordà que està construint el Xavi Vera, i posa tot un paisatge de flor groga, i està 3 o 4 pàgines triant la flor de color groc, perquè és el color de la llibertat, i tot això sí que surt a la novel·la.
Per cert, Jordi Basté, que també treia a col·lació Dani Santana. Tornarà Dani Santana? És la pregunta eterna, eh?
Sí, i la resposta és eterna, també. A hores d'ara, Dani Santana està descansant, ha patit molt en 3 novel·les, les ha passat molt putes, i de moment deixarem que continuï descansant, i jo diria que difícilment tornarà a aparèixer. o tornarà a aparèixer com a protagonista. Qui sap si pot fer algun cameo, que es diu, no? En alguna altra novel·la meva.
Ja que anàvem a l'inici d'aquestes novel·les, per què l'any 2009 un comunicador decideix escriure novel·les? Perquè creu que és una altra manera de comunicar?
Perquè jo havia fet tres històries de relats abans de tenir molta sort professionalment. És a dir, jo l'any 92, 94, 98 publico tres llibres de contes. I després la vida professional em va tan bé fent la aquesta encena TV3, empalmant-ho amb muntar RAC1 des de zero, els 7 primers anys de RAC1, em vaig a dirigir l'Avui, vaig a fer l'Àgora TV3. M'havia anat tot tan bé i tan rodat professionalment que no tenia temps per escriure, per estar sol a casa i escriure, que és el que més m'agrada del món, a part dels gols de Messi. I llavors, quan vaig dimitir de l'Avui, vaig tenir aquesta possibilitat de dir, escolta, ara tinc 9 mesos per endavant, abans de posar-me a buscar feina, vaig a fer el que em ve de gust. I vaig treure... La literatura serveix també per alliberar fantasmes i treure coses que portes al damunt. No havia fet el dol per la mort del meu pare, que es va morir amb un quiròfan d'una cosa que no s'havia de morir, mentre jo era director de l'Avui, i per tant me'n vaig anar a casa i vaig fer aquesta història de... on periodisme i poder són dues cantonades d'un mateix món per la connivència dels amos dels mitjans de comunicació amb el poder. I és el que vaig voler denunciar-se, sobretot, que la llibertat de les persones, però també dels mitjans, sovint està emmanillada.
Deixem que em posi una mica filosòfic.
Una
mica més, encara. Has guanyat ondes a través de la ràdio, has guanyat premis a través de les novel·les. Què és l'èxit?
El Puyol em va dir una vegada que l'èxit és la suma del talent, el treball i la sort. I em sembla una bona fórmula. Pots tenir dos dels tres factors, però si te'n falta un, si tens talent i tens sort però no treballes, malament rai. Si tens talent i treballes molt però no tens sort, malament rai. I per tant, podem jugar amb totes les combinacions possibles, però s'han de donar les tres sine qua non, no hi ha èxit. Però l'èxit professional, que és vendre molts llibres, ser el best-seller de Sant Jordi, tenir un ondes de ràdio i el Ramon Llull de novel·la, em fa l'efecte que no. L'èxit és estar satisfet amb tu mateix, no fer-te retrets, estar tranquil. Bé, no hi ha millor èxit que aquest.
Parlàvem de l'evolució del periodisme a través de les xarxes, de les relacions sentimentals també, d'aquesta evolució. Parlem de l'evolució del paper. Encara li queda llarga vida?
El llibre em sembla més que el diari. O sigui, el paper li queda llarga vida, malauradament, pels arbres. Però la penetració, ara que hi ha hagut a l'octubre, no? La fira de Frankfurt, de la fira del llibre de Frankfurt, que hi és cada any, veig que les xifres de llibres digitals no van molt amunt. Al contrari, està estancada. Als Estats Units va arribar a ser pràcticament un 25% del total, i ja està una miqueta de reculada. I aquí estem molt lluny d'això. I no qualla. En canvi, el paper de diari, aquest sí que un dia o altre acabarà desapareixent, i em sembla que estem més a prop dels 5 anys que dels 10 que desaparegui el diari de paper.
Ha dirigit programes tan rellevants com el Cafè Baviera, ho dèiem abans, el Món RAC1, per la ràdio, matí o nit?
La nit. Genera unes complicitats amb l'oient que escolta amb l'auricular a l'orella encastat al coixí, que t'estan parlant a tu i que estàs concentrat sentint la ràdio i sentint aquella veu. Per tant, és una atmosfera, un to, que crea unes complicitats i unes intimitats que no hi ha al matí, que estàs, sí, sentint la ràdio, però anant amb cotxe per anar cap a l'escola o cap a la feina i fent l'esmorzar o anant amb el transport públic cap a on sigui, que ho escoltes d'una altra manera. Té una funció de despertador, d'informador, però en canvi aquest factor de companyia còmplice només el té la nit.
Em diràs que personal, però per ser davant del mar, matí o nit?
Per ser davant del mar, al matí. La nit fa, el mar fa por. Banyar-se al mar a la nit és una cosa que fa por.
Una giornata al mare, solo e con 1000 lire, sono venuto a guardare quest'acqua e la gente che c'è. È il sole che picchia più forte e il frastuono del mondo con me. Cerco ragioni, motivi di questa vita, ma l'epoca mia sembra fatta di poche ore. Cado sulla mia testa le risate.
Quan escolto un italià sempre dic que quan canten tenen o veu raspada o veu de nas.
Sí, i aquest que té?
Veu raspada, no?
Veu raspada, sí. És que és un Conte, no és el Paolo Conte.
Giorgio Conte.
És el seu germà, Giorgio Conte, perquè m'agraden les coses una miqueta diferents. I a la novel·la, Paraules que t'entendràs, surt aquesta cançó, Una jornada al mare del Giorgio Conte, perquè sí, tenen la veu raspada, tenen bona veu, però no canten, reciten, bueno, aquesta cosa diferent.
Guardo una cameriera. Non parla, è straniera. E allora dico due palle ad un tizio seduto su un'auto più in là. Un'auto che sa di vernice, di donne e di velocità. Laggiù sento il tuffi nel mare, nel sole, nel vento, chissà. Bambini gridare, palloni danzare. Tu sei rimasta sola, dolce Madonna sola, nelle ombre di un sogno, forse in una fotografia lontano dal mare. Con solo un geranio e un balcone, ti splende negli occhi la notte di tutta una vita passata a guardare le stelle lontano dal mare. È l'epoca tua e la mia, è quella dei nonni e dei nonni, vissuta negli anni a pensare a una giornata al mare, tanto per non morire, nelle ombre di un sogno, forse in una fotografia lontano dal mare, ho solo un geranio e un balcone.
Tornarà a fer un programa de ràdio o és més tranquil escriure?
Escriure no depens de ningú. Un programa de ràdio, per, no sé, que sigui un self d'aquests que et fas tu mateix amb els comandaments, cosa que jo no hauria sabut fer mai, sempre hi ha com a mínim un equip d'una persona o dues o tres, no? Per tant, ja és un treball en equip que està molt bé, però que, com deia el Cruyff, fer d'escriptor no tens jefes ni índios, estàs absolutament sol, no? I això és una de les coses que més m'agraden de la meva feina actual, que és no dependre de ningú, tenir llibertat per escriure el que vulguis i no perjudicar mai ni uns jefes ni uns treballadors.
Preguntat d'una altra manera, eh? Es mira tant els llibres venuts com l'audiència?
No, jo l'audiència la mirava a poc. I és una cosa que passava als EGMs cada 3 mesos o 4, i per tant... Sí, te'ls mires, lògicament, i estudies, i mires tendències. Com a cap de continguts mirava molt el de tota l'emissora. Però els meus, jo he fet sempre el millor programa possible des del minut 1 fins a l'últim segon dels senyals horaris de la ràdio. Sempre. Pensant que el producte és molt important, que si un anunci de ràdio de 20 segons paguen 700 euros per passar-lo... com d'important és omplir molt bé tots aquella hora i mitja, aquelles dues hores, aquelles sis hores, que una emissora et confia en tu per fer ràdio. I, per tant, mirava sempre que el producte fos el millor possible. Per tant, ho escoltessin 1.000 persones, 70.000 persones o 150.000 persones. El producte, el programa que hauria fet, era exactament el que volia fer.
Parlar amb Xavier Bosch i no parlar de futbol, parlar del Barça, em semblaria estar en aquesta casa almenys pecat. Mm-hmm. Ha viscut el Barça els millors anys de la seva història?
Sí, sens dubte. Per títols, per joc, per espectacle, per creixement de club, perquè som el primer club poliesportiu del món, el club de futbol i d'esport en general que més ingressa per patrocini de la samarreta, per la samarreta que porta, perquè tenim el camp més gran del món, i ara el farem encara més bonic, a l'estiu que ve comencen les obres. Sí, sí, estem en el nostre millor moment.
Com a bon culer, deixi'm també ser pessimista. S'imagina el Barça sense Messi?
Sí, perquè Messi fa 15 anys que hi és, però els anys anteriors no hi havia Messi, i després d'aquí dos o tres anys també deixarà de ser-hi. Per tant, hi haurà un De Jong, hi haurà un Riqui Puig, o hi haurà un Ansu Fati, o hi haurà el millor jugador del món que voldrà venir a jugar al Barça, i això continuarà. Messi ha sigut l'excel·lència futbolística i ha sigut una gran sort conviure amb... O sigui, néixer a Barcelona i ser del Barça, i a més ser contemporani de Messi, és a dir, haver-lo vist jugar als 15 anys tots els partits, és una cosa que és una benedicció divina.
Per tant, no li haurem de treure aquella ADN, eh? Com en Floquet de Neu i esperar que...
No. Escolta, Messi té tres fills, que em sembla que la comencen a remenar bastant bé, especialment al mitjà, el Mateo, i per tant, i qui sap.
Li van sentar malament les paraules de Gerard Piqué respecte a la premsa després del seu article?
No, perquè primer no em vaig donar per al·ludit, no vaig notar que parlés de mi, perquè pel que va dir i el meu article no tenien res a veure. Després, quan els companys a totes les emissores, a RAC1, Catalunya Ràdio, a Ràdio Estel, es posen a dir que el Piqué havia parlat del meu article, dic, home, doncs potser sí. I després no va haver-hi cap dubte que sí, perquè s'hi va tornar a referir. No, jo escric el que em ve de gust. Només faltaria que sobre el Barça, que és la meva vida, la meva passió, no pogués escriure el que em ve de gust. I la prova és que han passat dos mesos d'aquell article sobre el poder que han aconseguit els jugadors del Barça dins del vestidor, i ni la directiva, que és a qui trinxava més, ni els jugadors, que s'ho van prendre fatal, no han pogut rebatre cap de les 30 coses, cap dels 30 exemples pels quals jo explicava com havien aconseguit tant de poder.
El periodisme s'ha d'acostumar a ser l'asa dels cops?
Sí, forma part del show. Tu escrius allò que saps, allò que tens contrastat, i allò que potser serà incòmode per algú, bàsicament pel poder, en aquest cas el poder el tenia el vestidor, no? Sí, però ja se sap. Per agradar no et fas periodista. Et fas periodista per explicar a la gent les coses que passen. I agradin i a qui no agradin, i ja està, i peti qui peti. I el mal és que els últims anys el periodisme va primer ocultar i negar una crisi perquè li feien el joc al Zapatero, després ha amagat coses del procés per no ser impopular segons quines coses s'haguessin dit, i per tant, si estàs massa de nou pendent del que diran els altres, la cagues. El que has de fer és publicar allò que saps i allò que creus.
Per quan una novel·la futbolística?
Mai, per mai, això sí que ho tinc clar. No, col·lecciono tot el que s'ha publicat sobre el Barça, tant en ficció com en no ficció, i pel que fa a novel·les del Barça, mai han aconseguit arribar al punt d'interès o d'emoció que té el partit més avorrit, perquè al futbol no hi ha guió, hi ha l'emoció del resultat, passen coses imprevistes, t'abraces, t'emociones, plores, t'enrabies, tornes a cridar gol, i això, tot això en un llibre pot crear moltes... pot estar molt bé el llibre, però no t'aconsegueix crear el mateix grau de satisfacció o d'emoció que un partit. Per tant, no escriuré mai ficció sobre futbol.
Ara em preguntava el tècnic si també tens els llibres d'Eric Castel.
També tinc els llibres d'Eric Castel, els tenia, sí. Ara em sembla que fa temps que no en treu cap, si més no, no m'he assabentat si hi ha alguna novetat, ja m'avisareu.
El que sí que està escrivint és una obra de teatre.
Sí, bueno, sí, sí.
De segona.
La segona. La primera va ser de l'any 95-96, en temps del Bobby Robson i el Miquel Cors, malauradament tots dos ja són morts.
De què va l'obra?
L'obra és una obra de teatre, és una comèdia en tres actes, en dos i mig. Una comèdia en dos actes i mig, deixem-ho així. Però mig perquè estic acabant el tercer acte encara.
Per fer-se el teatre o...?
Bueno, de moment per fer-me-la jo a sobre. Després mirarem de fer-la córrer i si no la guardarem al calaix.
No puc acabar l'entrevista sense preguntar-li el següent. La propera setmana la reina d'Anglaterra seguirà sent Isabel II?
A veure, de quin dia de la propera setmana m'estàs parlant? Perquè aquestes edats potser ens vindrà d'un dia, això, eh?
De divendres, va.
Divendres de la setmana que ve, Elisabet II, deixa'm-ho mirar, sí, continuarà sent la reina encara d'Anglaterra.
I tampoc volíem acabar aquesta entrevista sense això. Important també per la història del Barça, eh?
Sí, home, aquesta cançó que acompanyava els jugadors dels autocars, que els hi va fer conèixer el Viva la Vida, el Pep Guardiola, és això. Al final, no és el futbol, és visca la vida sempre. Es tracta d'allargar-ne tant com puguem i de ser tan feliços com sigui possible. I en aquesta segona premissa de la felicitat, les emocions són molt importants. Per tant, si mirar un edifici, com dèiem abans, o escoltar The Last Rose of Summer, o mirar un quadre, o llegir un llibre, ens emociona, benvingut sigui. Una vegada li vaig sentir el Clint Eastwood, només recordem allò que ens emociona.
Què li fa més feliç a Xavier Bosch? Un llibre i una copa de vi o un partit de futbol?
No, no he begut mai vi, no he begut mai alcohol, de manera que el llibre tot sol...
Ara m'he descobert jo, eh?
O un partit de futbol. Veig que tu ets un gran bevedor.
Preguntat d'una altra manera, que li diria aquella gent que pensa que el futbol són 22 jugadors xutant una pilota i que tots són milionaris?
No, home, no tots són milionaris, molt poquets són milionaris. La majoria de gent, els 22 que juguen a futbol aquí mateix, al Camp de la Magòria, tots aquests no són milionaris i els camps han d'estar ple de campets i camps de terra i de gespa artificial amb liniers que pateixen, si és que hi ha liniers, perquè en aquestes categories tampoc no n'hi ha. És molt bonic el futbol i fer esport, i és una de les coses divertides de la vida, fer esport, bàsquet, voleibol, cadascú que li agradi, no? El tennis, la qüestió és ment sana i corpore sana.
Per fi s'està considerant com Déu mana el futbol femení?
Sí, ha trigat, ha costat, encara no ho tenen resolt, fan vaga perquè els seus drets, els drets dels homes futbolistes s'assemblen amb Halloween amb una castanyada, és a dir, res. Però, per sort, el Barça i aquí ho vam fer bé, el 2015 van fer professionals ja a la secció de futbol. S'ha arribat a una semifinal de la Champions, al nou estadi Johan Cruyff juguen les jugadores del Barça femení al mateix nivell que el Barça B, hi ha més públic fins i tot al Barça femení que al Barça B, i l'any que ve, que el Madrid tindrà ja equip a primera divisió, doncs hi haurà una rivalitat Barça-Madrid i farà que aquest esport encara se'n parli més i tingui el rosso que hagi de tenir.
Segur que marxa igual que ha arribat, amb secrets. Xavier Bosch, paraules que tu entendràs. Moltíssimes gràcies.
A tu.
Fins la propera. I used to roll. Un dia més, aquest ha estat el protagonista d'avui. El proper dimecres, un altre protagonista, a Ràdio Estel, de la mà de Mercè Regà.